Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Per entendre bé el paper del mestre, cal entendre bé quin és l'objectiu de l'educació. En aquest sentit, qualsevol intent de consens en la legislació educativa no servirà per a res si no hi ha primer una profunda reflexió compartida sobre l'objecte de l'educació. Si més no, en aquelles coses senzilles i de fàcil reconeixement que tenen les coses humanes que de veritat importen. En primera instància, em sembla que és fàcil estar d'acord amb que l'objectiu de l'educació és el creixement en l'autoconsciència de l'alumne. És a dir, en comprendre el que significa la realitat i qui és ell. La utilitat d'una descripció com aquesta de l'objecte d'educació és que per la seva senzillesa ens permet veure en acte si estem educant o no. Avui, però, es presenta l'educació en les competències i del saber fer, contraposant-la a la pedagogia basada merament en les habilitats cognoscitives, és a dir, aquella que tants consideren la culpable del col·lapse educatiu del nostre país i que va anar desfent-se fins a convertir-se en una escola neutra, sense fisonomia clara, contra la qual se senten els cants de sirena de la innovació educativa. Hem de dir que hi ha una part de veritat en aquest plantejament, ja que en el saber fer, en aquestes competències, entren en joc totes les habilitats cognoscitives que es pretenien educar per educar el noi a créixer. Però l'experiència humana és que coneixent un es coneix. Quan entenc alguna cosa, llavors m'entenc més a mi mateix. Quan comprenc, quan incorporo una mica de fora en el meu interior, quan conec alguna cosa, quan ho acullo, jo m'entenc més a mi mateix. Per tant, si l'objectiu de l'educació és el creixement de l'alumne i el creixement de l'alumne es dona en el coneixement, en l'acte de conèixer, educar implica proporcionar a l'alumne experiències de coneixement. Pot semblar filosòfic, massa abstracte, però no ho és. És simple constatació del que succeeix.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com sabeu, a l'Hora del Pati som de l'opinió que sobre educació escriu i parla molta gent, però poca gent atina. Des de l'arrogància dels que acaben d'arribar i no havent superat del tot la seva adolescència, creuen que tot el que s'ha fet abans que ells arribessin estava malament, fins als suposats experts, que en el millor dels casos han llegit molt, però no han entrat una aula a la seva vida. Per això, al programa ens esforcem en convidar gent que, independentment de les idees educatives que tingui, la secundi després d'haver-les pensat i experimentat, o experimentat i pensat, que sol ser el camí més intel·ligent, per cert. Per això, avui al programa ens congratulem de tenir com a convidat un expert de debò, és a dir, algú que parla del que ha llegit, ha pensat i ha experimentat per ajudar-nos a tots els altres a discernir què és el millor.
L'Hora del Pati.
Bona nit, un dimecres més, amb el Raül Adames i el Jordi Cabanes, a l'Hora del Pati. Avui ens acompanya el Pau López Vicente. Bona nit, Pau.
Bona nit.
El Pau López actualment és professor i coordinador del Màster CAP de Formació Professorat de Blanquerna, de Ramon Llull, Facultat de Blanquerna, diguéssim, però no llegirem el seu currículum perquè és abast i sobretot té la característica que ha passat per totes les etapes, diguéssim, no? És a dir, des del que abans es deia magisteri, no, la diplomatura magisteri, fins al doctorat, és a dir, totes les etapes. I aleshores, el que volíem preguntar-te és, que és la pregunta amb la que comencem sempre, és una mica per assentar les bases. Com descobreixes la teva vocació? Com et dediques a aquest ofici?
Bé, és curiós, però la majoria dels nostres alumnes i els nostres fills doncs tenim l'experiència de que dubten entre ser periodistes, aviadors, astronautes o metges. No?
Futbolistes.
també. I home, i dius això d'aquí, curiosament, jo diria que mai vaig pensar una altra idea. Curiosament, quan tenia, 10 o 12 anys, me'n recordo, quan feia batxillerat aquella època, això de ser mestre, ser professor, penso que no he canviat, no sé si això és bo o dolent, però no he canviat gaire idea. I tot el que després he estudiat sempre en funció de poder dedicar-ho o aplicar-ho a l'àmbit educatiu. També jo diria per una vocació humana, que és el gen de la bona persona que tots tenim, aquest gen, que vol dir doncs, que tots tenim vocació d'ajudar, doncs, de fer alguna cosa positiva, per tant, això de ser metges o profes, qualsevol cosa que ajudi, diria més l'humanitat, les persones directament, sembla que atreu molta gent, com és claríssim això, no? Però vull dir que sí que el tema de ser mestre, ser educador, és un tema que em va passar pel cap. Per tant, jo vaig fer coses relacionades, jo què sé, amb plàstica, amb arts, o amb música, o el que sigui, però sempre aplicat, o que es pogués aplicar al camp educatiu, a les persones concretes. I segueixo així a la meva edat encara.
Dono fe de les arts plàstiques perquè mentre esperaves a començar l'entrevista has fet dibuixos als papers que tenies, la qual cosa m'ha sorprès. Eh? O sigui, tot el muntatge de papers, anotacions, té la seva gràcia, és de mestre, o sigui, bueno, que has estat pensant allà treballant, tot tipus de notes, està bé.
L'altra curiositat que tenim, bé, diguem-ne, descobrir la vocació de jove és realment... Diguéssim, no és el primer cas que coneixem, diguem-ne, però, en canvi, el recorregut que has fet des de primària fins a la universitat sí que és més insòlit. Explica'ns una mica com et van creixent els alumnes a mesura que tu també vas creixent professionalment.
Sí, és una cosa que m'ha passat. Jo diria que m'ha passat més que ho he provocat. M'ha passat, m'han convidat. He fet poc esforç, diríem, per buscar coses. M'han dit, escolta, pots venir, pots col·laborar amb això, i jo encantat de la vida, i descobrir coses noves. És una gran sort. Tothom doncs, pot dir-ho, no? I, per tant, estic molt agraït a tot el que m'ha anat passant, no? Primerament, evidentment, doncs, recordo que soc de l'època del COU, de la primera promoció de COU, de l'època, i recordo que volia fer, de fet, matemàtiques, per si deien exactes, que m'agradaven. I parlant amb un professor, un tutor de COU, em va dir, si tu vols fer de profe, vols fer de profe de mates o el que sigui, per què no fas primer magisteri? I aquí va venir la cosa. Molt bé, doncs farem magisteri, llavors deia professorat d'EGB, aquella època, era un magisteri, diríem, fins a segon d'ESO actual, diríem, no? Que era 8è d'EGB, i després, doncs, continues fent exactes o fent el que vulguis, no? I així podràs fer classe ja als 3 anys i tal. I recordo aquesta conversa amb un tutor, professor, que el recordo molt bé, doncs de COU, i em va agradar molt. I sí, dic, començaré a fer magisteri. I realment penso que ho vam encertar. Fer magisteri vol dir que vas fer classe, vol dir que vas fer substitucions, etc. També em vaig posar amb el tema d'escoltisme, feia de cap, de monitor, per tant, aquesta barreja. I a l'acabar magisteri, que evidentment doncs, ja estàvem col·locats en escoles en aquella època, doncs vaig continuar, però llavors no fent exactes. Fet amb un altre company, l'Albert, volíem fer alguna cosa semblant. De fet, ell va fer pedagogia i jo vaig fer psicologia, perquè veia que el camp educatiu, el que em podia portar alguna cosa més a més del que jo feia, vaig fer el professorat de GB en matemàtiques i ciències, l'especialitat, per tant, ja era profe de matemàtiques i ciències i sempre he disfrutat molt en aquest territori, no? Per tant, la part de la psicologia realment em va portar molt més. I aquí va arribar la cosa. Quan canviem del que és l'EGB a l'ESO, etc., doncs sóc el primer ESO, el primer professor d'ESO, tutor i director d'ESO de l'escola, perquè es corresponia, perquè estava més posat amb el tema, pel que sigui. Però, de fet, vaig ser el primer director d'ESO de l'escola i tal. I, per tant, doncs ja em poso amb ESO.
Tu t'has mogut sempre a l'àmbit de la Salle, oi?
Sí, a l'àmbit de la Salle, sobretot. Vaig treballar, de fet, 25 anys. 24, a la Salle. Després vaig compaginar també amb altres coses, però a la Salle, diríem, era el... Sí, de fet, la meva vida professional són 25 anys a l'escola i 25 anys a la universitat. No he treballat 50 anys, ja, perquè em vaig superposar. Però vull dir, de fet, fa 25 anys, aquest any passat va fer 25 anys que treballa a la facultat i també 25 anys a l'escola. Per tant, he conegut això. I una cosa per l'altra. De fet, a l'escola era director de secundària, em vaig ocupar molt del tema de tutoria, que m'importava molt, la tutoria secundària. Vam organitzar tot un equip per diverses escoles de Catalunya, precisament, per assessorar sobre la tutoria secundària, tant orientació psicopedagògica, tutoria, un tema important. I a partir d'aquí em fan una invitació a Blanquerna, escolta, el tema de l'orientació, podries col·laborar amb nosaltres, sí, però només amb alguna cosa, amb un seminari, perquè sóc el director i no puc anar a totes, etc. I, clar, m'agrada molt, evidentment. I així va continuar el tema, fins que va haver un any que em van proposar per ser vicedegà justament d'estudiants i tal, i em van dir, home, has de tenir la dedicació completa. O sigui, si en cap d'estudis de psicopedagogia es podia compaginar, l'altre no. Total, i així fins ara.
Aquesta és una sensació, no sé si heu vist la pel·lícula de Cars 3, la tercera. Les dues primeres, no, la tercera. És que no té a veure una mica això. Hi ha un moment en què el protagonista, el Rayo McQueen, que diguéssim, ja no té el nivell per competir, diguem, no és un spoiler, si algú no l'ha vista i no la vol veure, però al final el que acaba fent és entrenant una altra noia, bueno, un altre corredor, no? És a dir, arriba un moment a la vida en què la teva experiència ja com un deure de retorn, diguéssim, i començar a ensenyar a aquells que estan pujant allò que saps, no? I per això em sembla especialment interessant que professors de primera i secundària en algun moment puguin pujar a la universitat perquè puguin transmetre als futurs alumnes coneixements que deriven de l'experiència.
Fonamental, fonamental.
Però, d'alguna manera, tu, en tota la teva trajectòria que has anat explicant, mai has deixat d'estudiar, mai has deixat d'investigar, perquè, sense voler, has mencionat, m'importava molt la tutoria i vaig fer un grup, o sigui que aquest tema ho portaves dins des del començament, no?
És que, sí, sí, però és molt motivador, com podeu imaginar-vos vosaltres, perquè som tots del RAM, no? És molt motivador, però, a més, això que dius tu, que vas continuant llegint. De fet, fent xerrades, és una de les que, per fer classe tal, doncs m'agrada fer... Bueno, em conviden, i jo encantat de la vida, a fer xerrades a diverses institucions, amb professors i tutors, no? I veus que la xerrada, pots repetir aquella xerrada que vas fer sobre adolescència, allò de les quatre àrees, de les quatre boles que t'expliques, que ajuda per entendre i tal? Pots explicar allò? I dic, bueno, sí. Però la cada xerrada la tornes a preparar. I llavors, quan fas l'altra xerrada, vol dir que incorpores doncs, el que has llegit últimament, el que has experimentat, el que has après. I el que has après vol dir, en relació i amb combat dialèctic amb altres companys de feina, amb el màster, amb professors i tal, de tal forma que la xerrada mai és la mateixa. I em fa gràcia perquè un company meu, que és d'una escola de director secundari, per cert, d'una escola de Pamplona, diu... Volveré a venir a la charla que nos diste hace 3 anys. Dic, no vinguis perquè explicaré els mateixos acudits i més o menys tal. Tot el que va venir, dic, què, t'has avorrit molt? Diu, però si és altra charla. Solament hi conserves el títol. Bueno, el que vull dir és que vas redescrivint el que vas fent. Allò de la redescripció representacional de la Carmen Love Smith, doncs quan tu tornes a dir la idea, la tornes a tunejar, aquesta idea. La tornes a redescriure. La contextualitzes. L'amplifiques o la simplifiques, depèn.
I d'alguna manera també la fas més teva, diguéssim. O sigui, la posseeixes millor i, per tant, tens una millor relació amb la realitat. No?
Sí,
tens un percentatge de proximitat a la veritat més gran, per dir-ho així.
Jo diria que
en aquest sentit personal.
La contextualitzes, sobretot, a partir de la pròpia experiència,
exacte,
de la realitat.
Sí, sí.
Llavors, clar, té molt més força i molt més convenciment per teu. Per dir, si jo dic als estudiants de màster, no us vull convèncer de res. Jo només dic d'aquelles coses que jo estic convençut, estic convençut, no s'acaba això, que em vaig convencent. Vull dir, el cervell, com sabem, no podem dir, doncs, jo sóc així, sinó jo vaig sent així, no? Vull dir, anem evolucionant, anem fent noves connexions, anem fent de pensament i també físicament, no?, amb el cervell.
Nosaltres sempre diem que un professor... des de P3, o abans fins i tot, fins al doctorat, ha de ser necessàriament un intel·lectual. Però això no vol dir algú que tingui molts coneixements, un erudit. És algú que estigui disposat a aprendre, sense parar. No? En el moment que un professor deixés d'estar disposat a aprendre, s'ha de jubilar, diguéssim, ja no serveix.
Sí, sí. I aquí dius això d'aquí, també, amb aquelles trípodes que a vegades dic amb els estudiants, com abans comentàvem, dic allò de la informació, el coneixement i la saviesa, no? Vull dir, tenim molta informació, amb això no hi ha prou, relacionem i entenem coses, això diem coneixement, però, clar, després destriem allò que val, allò que és contextual, allò que la persona, i això és saviesa. Per tant, us convido a ser savis. Durant l'any ens anem fent savis. Entre tots ens farem més savis, segurament.
El Joan, el Sergio, a l'Eduard, a la Marta Eugènia, al Mohamed, a la Judit, a la Maria, a Càritas, aquest any hem ajudat 220.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. Sigues el seu àngel i col·labora a caritascatalunya.cat.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Pau López parlant d'educació, d'això que ens agrada a l'hora del pati. I volíem aprofitar, diguéssim, tot aquest recorregut que hem descrit en el primer bloc del programa una miqueta perquè et mullis, diguem-ne. A veure, a la llum de l'experiència de tot el que has vist, com hauria de ser en una definició ideal, que ja sabem després la realitat és la que és, un bon professor de primària un bon professor de secundària?
No és fàcil, això. No és fàcil. Jo diria que algunes qualitats bàsiques que hauríem de treballar o anar madurant amb els mestres a magisteri, bueno, a educació, no? Primària, infantil o secundària, doncs són bàsiques, que pot ser el tema de la reflexió, el tema de la implicació, etc. No? Però aquí voldria dir algunes característiques que havia escrit fa uns anys, precisament, en algun article, que parlava de que estem navegant en un oceà d'incerteses, però entre petits illots de certesa. Això és d'Edgar Morin, allò dels set sabers per l'educació del futur, aquest llibre, aquesta idea. Estem navegant en un oceà d'incerteses, però amb alguns illots de certeses. Llavors, quines certeses hi ha? És a dir, quines coses? Saber més matemàtiques, saber més anglès? Això és una certesa? Segur, això? Doncs jo diria, no ho sé, això no ho sé. Però hi ha algunes idees, jo diria, a nivell qualitatiu, jo assenyalava un esquema que feia, que era com una constel·lació, com una ossa major, de sis estrelles, i deia la constel·lació dels sis estels, això ho dèiem amb els estudiants, precisament, no? Dins d'aquest oceà d'incerteses, quins illots hi ha? Quines certeses? Ja se'n posava sis. Una, per exemple, la racionalitat. Hem de cultivar la racionalitat. Però, clar, la racionalitat vol dir, sobretot, buscar les millors preguntes. Buscar les millors preguntes. Racionalment. Perquè les bones preguntes són finestres. La segona idea, el relativisme. I el dir el relativisme vol dir matisar les seguretats. Les seguretats ens tanquen, diríem, no? Tant relativisme. Coses segures, sí, en llocs de certeses, però hi ha moltes incerteses, no? Però sobretot el relativisme hi posava, sobretot, la importància de la contextualització. És a dir, això és important, depèn del context. O en un context s'ha d'enfatitzar molt més que en un altre context. El tema de la contextualització. O sigui, tot el que és l'aprenentatge contextualitzat, és un concepte que vosaltres ho mireu perfectament, vull que se n'ha parlat, no? Però el tema del relativisme és relacionat amb la contextualització. La tercera idea que posava, l'ordre és igual, és la gosadia. La gosadia vol dir fer front a la por. S'ha de ser agosarat, s'ha de ser heterodoxa. Només l'heterodoxia ha estat, diríem, la maquinària que ha fet moure el progrés. Si som tan ortodoxes i tan tenim tanta por, seguim fent la inèrcia. I la inèrcia vol dir que seguim repetint. La quarta idea, de les sis que hem dit, la quarta idea, jo hi poso la passió, l'impuls vital. I al dir la passió de l'educador, òbviament també la passió del mestre, de l'infermer, de la infermera, del metge, el que sigui, el tema de la passió, no? I parlo d'aquest impuls vital, no? I amb aquest impuls vital jo faig un esquema d'aquestes tres potes que dic el cap, el cor i les mans. Treballar amb el cap, pensant, amb les mans, fent, i amb el cor, sentint, implicant-se, tant la part emocional. Jo ensenyo amb el cap, amb les mans i amb el cor. Cap de les tres potes pot fallar. I puc posar molta emoció amb el cor, però no pensar, no fer servir el cap, o no fer.
No pot fallar ni per trofiar-se, diguéssim. No ha d'haver un equilibri.
Sí, sí. De fet, faig dibuixos, com deies això, mentre parlo faig dibuixos, pensant, dibuixant. I és com un taburet, evidentment, de tres potes, de tal forma que si una d'aquestes tres potes està desequilibrada, el taburet cau. O sigui, no pot ser que el pensar sigui fluix, però tampoc el sentir. És a dir, pensar, sentir i fer l'acció. Això, dintre la passió, aquests tres elements.
Has pensat alguna vegada que poses molt exemples de trilogies?
Sí, ho faig perquè sigui fàcil. De fet, vaig pensar altres vegades, havia fet, posant exemples, dels cinc dits de la mà. Perquè és fàcil repensar. Això vaig llegir a algun lloc, perquè, home, tenim cinc dits, és fàcil pensar cinc coses. Quan em poses sis, ja no te'n recordes d'una. Però dels cinc, és fàcil dir tal. No? Jo sempre posar exemples reduïts, diríem, a tres factors o quatre, és fàcil per recordar. Però això no vol dir simplificar la complexitat, eh? Passa que, com diu Eduard de Bono, amb aquell llibre del Simplicity, justament diu, per navegar amb la complexitat, cal buscar la simplicitat, si no ens ofeguem. Tant buscar els eixos que ens ajuden a recordar la complexitat. Però, clar, pensar en 4 o 5 només.
Un moment, que fas com els alumnes de classe, sí, sí, que pregunten per, sí, curiositat, però, perdó, i falta el punt 5 i 6. Sí, sí. Sí.
No, bueno, dos més.
La que curiositat és enemic de l'estudiositat, recorda.
L'altre que posava és la confiança. I la confiança vol dir la confiança en un mateix, o sigui, el mestre en un mateix, i la confiança amb els altres, tant amb els alumnes. I aquí hi podríem posar el tema de l'efecte Pigmalió, per exemple. Jo confio, jo crec que tu faràs, etc. I l'efecte Pigmalió, doncs, funciona. i funciona vol dir que el tema de confiança és indispensable. I també per salut mental, és a dir, el tema de confiar. No està sempre, ai, que no sé si us faré bé, confiar.
Puc fer una pregunta?
Sí, sí, sí.
Si portem 5 potes, falta 6, d'acord, però em sobta que has posat una pota de la confiança i abans parlaves del relativisme, i aquestes dues potes no es contradiuen entre si?
No,
no, perquè el relativisme era respecte al context, no que no hi hagi veritat, sinó que la veritat depèn de...
Depèn del context, no. I la confiança és dir, i a més, confia que ho aprendran, no? Si aquests venen d'un context, aquests alumnes i tal, que amb això d'aquí no ho aprendran, perquè a més no sé què, aquest context, bueno, doncs ho he d'aplicar al context. I a més confio de que si ho aplico amb el context adequat, això serà significatiu, ja que venen tots els conceptes bàsics pedagògics d'aprenentatge significatiu del Schubel o de la zona propera de Vygotsky. És a dir, tots aquests conceptes d'aquests autors, que tots coneixem com a bàsics i fonamentals, te n'adones que et donen una idea bàsica. I l'últim, hi poso cultivar l'admiració. L'admiració. Meravellar-se. Valorar. Commoure's. Això. Valorar-se, meravellar-se amb el coneixement, amb les persones, amb l'actuació dels nostres alumnes. Mirar-los a la cara o mirar-los, agafar-los per l'espai i dir, noi o noia, ha sigut genial, això que has dit. Vull dir, aquests elements, però clar, ser capaç de meravellar-se i, a més, expressar-ho. L'altra cosa que m'apunto especialment és expressar aquesta meravellar-se. Oi que ha sigut genial, això? Cal dir-ho, diríem, no? Si no, podem fer cara, diríem, sempre, la mateixa cara, sempre igual sèria, i no sap l'alumne o la persona amb qui nosaltres treballem si allò és important o no. I recordem, quan tots sabem, que quan hi ha un missatge no verbal, és molt més potent que el verbal. La meva cara, la meva expressió, és més potent que la meva paraula. Si aquesta paraula va acompanyada de l'expressió dient que genial que és això que has fet, que és el to i és els ulls, etc., doncs fantàstic, no? Però no deixem l'expressió, perquè sense l'expressió no s'entén.
Aquest sexàleg, diguéssim, no és un decàleg,
sí.
Es pot aplicar indistintament a primària, secundària i fins i tot m'atreviria a dir a professors universitaris, no? Hi ha alguna especificitat o l'especificitat es dona en el punt del context, precisament, diguéssim, de com són els alumnes que tens al davant? O sigui, de sortida del profe, diguem-ne, hi ha alguna especificitat, alguna distinció entre primària i secundària?
Jo diria que hi ha poca diferència entre primària i secundària, però concretament a secundària, que és on m'hi he posat més, una cosa que en el màster ens parlem i en dic als alumnes, no? Dic, hem d'entendre-hi de tot. I hem d'entendre-hi de tot vol dir, jo soc professor d'educació física, o d'anglès, o de matemàtiques, no? A veure, tots els nostres adolescents de secundària saben que nosaltres hem estudiat més que ells. Per tant, som graduats, llicenciats, doctorats, o el que sigui. Per tant, qualsevol d'aquests estudiants que tenen 14 anys pensen que si a mi em fan una pregunta d'anglès, encara que sigui el profe de mates, ho sé, perquè estudia més que ell. O si em fan una pregunta de geografia o d'història, encara que sigui un profe de biologia, en sé. O encara que em facin una pregunta de matemàtiques, jo en sé. I no val a dir que un professor digui, jo soc profe de lletres. Jo soc de lletres. Com que de lletres? T'estan preguntant per fer una multiplicació o una divisió. Per tant, ells pensen, home, com a mínim han fet ESO, aquesta gent. I per tant, no els hi preguntareu com fer límits o derivades o integrals o ni una equació a segon grau. Però, home, com a mínim sabran fer una operació típica de multiplicar, dividir o sumar, no? O un percentatge.
El d'història a vegades no sap.
Sí, home, fer l'estadística d'història dins la carrera ja la...
Sí, sí.
Lliure assignatura.
Vaig matricular estadística, certament.
Sí. I de qui vas copiar l'examen?
Sí. No, però el tema de saber de tot, no vol dir saber molt. Però vull dir, entendre que si no ho sabem, com és natural, no recordem, ho podem buscar i ho busquem ràpidament, eh? Com una companya, no una companya, sí, una companya, ara és professora secundària, em diu, en una setmana que m'he preparat les classes, que em feia por, estava fent classe de batxillerat a secundària, després el màster, en un cap de setmana que m'he preparat, he preparat material per 15 o un mes per la classe. Dic, home, clar, o sigui, no és que cada dia t'ho hagis preparat tot, és que tu amb un cop d'ull ja ho tornes a reentendre allò, que potser no ho vas entendre, eh? Que quan ho expliques, llavors és quan ho entens, realment.
Realment. Això, realment. És un dels principis fonamentals, que un apren les coses no quan les estudies, sinó quan les ensenyes.
Exacte, sí, sí. Te n'adones que ho entens o no, ja si te n'adones.
Hi ha una altra cosa per acabar una mica aquest bloc. També et volíem, un cop parlant, hem parlat del professor i de la posició, però anem a elevar la mirada una mica en un sentit més sociològic. Diguéssim, tu portes, això, 50 anys...
Sí, per
dir-ho d'una manera...
50 solapats, no?
Sí, 50 solapats. Com veus la situació de l'ensenyament al nostre entorn, diguéssim, a Catalunya, Espanya i al món? Diguéssim, quin diagnòstic faries ara? Si jo et quedessin al Parlament Europeu i et preguntessin...
Amb els anys, vull dir, recordant-nos quan jo vaig començar a fer de mestre i el que s'està fent ara, veig que el que ha passat és que cada vegada hi ha més inseguretat o més complexitat, diguem-ne així, més complexitat. És a dir, estàvem molt segurs a la nostra època, vull dir també vosaltres, i la gent que té més de 45 anys o 50, que fent una carrera treballaries, etc. Això ja fa temps que no existeix. I, esclar, el tema és que com motivar per aprendre una sèrie de matèries, una sèrie de coneixements teòrics, que alguns en diuen teòrics i no són generalment realment pràctics, però és igual, que es consideren teòrics i tal, si això d'aquí no ho pots associar a alguna cosa del futur, no? Llavors jo diria que hi ha una inèrcia dintre l'educació molt gran, no la trenquem, i és continuarem fent assignatures, continuarem fent matèries, quan la vida no va per assignatures i per matèries. Això que és per entendre què passa. Quan algun d'aquests espavilats que munten una empresa, que són fracassats escolars, i munten una empresa, tenen en compte el context i contacten les persones i busquen la gent i tal, penses, aquesta intel·ligència, que no la cultivem a l'escola, perquè no és l'acadèmica, no? Potser ha sigut un fracassat escolar, diríem, no? Doncs aquesta, per què no la copiem? És a dir, com podem fer que el tema de la intel·ligència més global, més contextual, etc., doncs estigui dins l'escola? I penso que hi ha molts intents. El que passa és que hi ha moltes inseguretats. I molts intents vol dir doncs, que quan diem ara, doncs, des de fa un temps, doncs, parlem de treballar per projectes o un altre títol, és igual, però aquest tipus de treball, diríem, més global, doncs queda clar que és un intent de fer això. A la pràctica, amb tot el tema de l'Escola Nova 21 i tot aquest tema, hi ha 50 escoles a Catalunya que ho faran, dic, ostres, 50 només. És a dir, no tenim la gosadia, diríem, que cal per fer coses que veiem que són útils, no per innovar i ser modernets, perquè hem de ser moderns, com diu el Bauman, la dictadura de ser modernets, hem de fer escoles modernes, empreses modernes, la paraula moderna és una tonteria, diríem, no?
Estimulador, sí.
Doncs això, el Bauman justament, en un article dels últims que abans de morir, explicava coses d'aquest tipus, molt interessant. Doncs això, doncs intentar veure què és el que convé, i què convé per navegar amb la complexitat són alguns eixos bàsics. I no, seguim en matèries, seguim massa acadèmics. I aquí cal repensar això. Però, ostres, l'inèrcia mourà-se. Vull dir, les escoles ja estan construïdes, les aules ja estan fetes, els profes, la majoria som ja antics, entre cometes, no vol dir que sigui dolent sentir, però vull dir que tenim poca influència o hauríem de tenir més influència. O sigui, tot el tema de repensar l'educació, l'últim llibre publicat per UNESCO, precisament, el de repensar l'educació, que de fet és repensar l'informe de l'ORS del 96, repensar allò que van dir l'informe de l'ORS del 96, que no s'ha dut a terme, llavors ens saltem l'altre i l'últim informe, justament, el de repensar l'educació, és agafar allò i dir tot allò que dèiem, per què no ho fem? Allò dels quatre pilars d'educació, etc. No? Però jo diria que aturar-se i repensar, sempre diem que cal fer-ho, però no ho fem. I mentre no ho fem, segueix la inèrcia. I segueix posant notes d'accés, seguim posant elements que sabem nosaltres, que som de la feina, els que som de la professió, que no són convincents. Però seguim fent. Falta repensar. Però repensar mentre fem. No podem aturar l'educació. Repensar mentre fem.
Però aquí també hem de repensar com formem els nostres futurs professors. I això té un punt de complicat, perquè també els han de treballar i ja s'has de formar pel treball que han de tenir, que no s'adequa a la formació. O sigui, aquí hi ha un peix que es mossega la
cua. Aquest tema és tan important que farem una pausa per agafar-lo amb energia.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel, 25 Nadals amb tu. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix, sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
A l'hora del pati de nou, avui amb el Pau López parlant d'educació. Tu has acabat, Raül, el bloc anterior parlant de la importància de la formació. No? En aquest sentit, el Pau també és un observador privilegiat perquè és coordinador d'un màster CAP, diguem-ne, és el màster de formació del professorat. Recorda que això, el CAP, em sembla que és com un arcaisme del...
Curs d'educació pedagògica, que era molt petitet.
Ha anat creixent, ha anat creixent.
És un màster, sí, diríem, oficial.
S'ha anat... podríem dir, s'ha anat creixent o ha anat engreixant, depèn de com ho veiem. Vale que ets un coordinador i hauràs de defensar, però ens pots explicar una mica com veus la situació de la formació de professionals? És útil el màster, no? Està hipertrofiat, no?
Jo diria que el màster, després dels 10 anys doncs de fer-lo, i jo diria i fer-lo amb convenciment i, entre cometes, amb un cert èxit... Aquest any ens van donar el premi Jaume Vicens Vives, jo estic en el nostre màster, gràcies pel reconeixement. Doncs tot l'equip de coordinadors, el Xavi, el Josep, la Maria, l'Enric, jo mateix, doncs jo diria que hi hem posat el màxim d'esforç. I jo diria que parlant en nom de l'equip, dels coordinadors, ara el coordinador és el Josep, jo ja no soc coordinador del màster ara, doncs el màster és un bany. Un sotrac, molt important. Només dura un any i és poca cosa. Pensem que a Bèlgica hi ha una mena de magisteri per secundària, diferenciat d'un magisteri de primària. Podria ser semblant al que seria l'especialitat de professor d'IGB de secundària que vam fer en una altra època. I no sóc per la secundària. Doncs això, clar, és una carrera, diríem, és un grau, diríem, no? I aquí només és un any. És poc un any. Es va parlar de que hauria de ser dos anys, etc. Pensem que els alumnes del màster no són nous, són gent que ha fet una altra carrera, per tant, ha desenvolupat un munt de competències i tal. Per tant, no comencen de zero. Per tant, és natural que no cal que sigui de 4 anys, suposant, no? És diferent. Però, clar, potser un any és poc. Jo penso que és un bany i un sotrac indispensable. I dintre del màster penso que hi ha el que és el mòdul genèric, el que coordinava jo i, per tant, es compro cap a casa, que és el mòdul psicopedagògic, és el fonamental. Els altres mòduls són més metodològics, programació, molt interessants, vull dir, indispensables. Però és aquell tema que deia abans, doncs, d'informació, coneixement i saviesa, no? Doncs mira, aquest coneixement, aquesta informació, a nivell tècnic, amb els mòduls d'especialitat, jo penso que es dona bé, es renova, s'innova, noves tecnologies, TIC i tal. Però la primera part, el mòdul genèric, el mòdul psicopedagògic, que l'ha de fer tothom, penso que és el fonamental, que és el que realment penses amb la persona, penses amb el context, penses en conèixer l'adolescent. I no només conèixer l'adolescent, sinó l'adolescent i com ajudar-lo. És allò d'entendre per atendre. Doncs entendre més l'adolescent per atendre'l millor. I dintre del màster, concretament, i a la nostra part, doncs aquest tema li donem importància i justament parlem de l'adolescència, des del punt de vista biològic, emocional, cognitiu i social, aquestes quatre boles, i amb els autors i les gotes de saviesa que ens aporten aquests autors, per pensar i entendre. Sempre la idea és entendre per atendre. I aquest bloc, per mi, no s'hauria de simplificar. La tendència és simplificar-lo i, en tot cas, doncs, donar més eines dels altres. Els altres trobo que està molt bé, però amplificar el coneixement real de la situació i de l'alumne és important. I clar, jo proposaria que a part de ser un any, que això d'aquí potser no es podrà augmentar i potser ja estaré un any, no sé, important, presencial, no un any no presencial, com alguns proposen de fer, que trobo que és una bestiesa, bé, presencial, per tant, vol dir que tinguis un lloc, un espai bo on discutir i on parlar, allò dels espais bons, el lloc bo, que diu el Raimon Rivera. Bé, aquest lloc bo on aprendre i créixer, no? Doncs ha de ser això. Però a partir d'aquí jo diria que cal un suport, sobretot el primer any de docència. Per tant, vol dir que aquest alumne nostre que ha fet el màster, que té vocació, a més, no? I per això ho ha fet, que tingui un tutor en el centre, no qualsevol, no qualsevol. Un tutor, una tutora, no qualsevol. Algú que hi disfruti, algú que s'impliqui, algú que estigui posat amb ganes. No el que li toca i diu, a mi em toca... ostres, que pesat, tinc aquí un noi i una noia que m'estarà perseguint tot el dia. No, algú que vulgui fer-ho. indispensable. I compensat, i compensat vol dir a nivell d'horari, per exemple, doncs que si tu ets el tutor i dones suport a un nou que arriba, doncs evidentment doncs tindràs una reducció d'una hora cada no sé què, això s'ha de pactar, no?, perquè el puguis atendre, i puguis parlar amb ell. No que estigui ell fent classe tot el dia, tu també, i ja parlarem el cap de setmana i ens trobem. No, no, vull dir que el dia hi hagi una hora, imagina que de 4 a 5, que tant ell com jo puguem parlar. Si no, no cal que sigui cada dia, no? Però, bueno, com a mínim un parell de dies a la setmana podria ser, per exemple, no? Llavors, clar, fer aquest seguiment. I, a part d'aquest seguiment en el centre, jo el que proposaria és continuar la facultat. I continuar la facultat vol dir en grups. Imagina't un grup de 10, només, entre 5 i 10, jo diria, no? I, llavors, per repensar, per avaluar, per projectar allò que estem fent. Clar, si nosaltres parlem 5, 6 persones que estan fent ja de profe en un lloc, amb un tutor, tu mateix, jo mateix, etc., i pensem del que fem, el que fem serà coneixement compartit. El coneixement està distribuït i el compartim. Un altre concepte bàsic que m'agrada, no? Doncs aquí el compartim. I allò és un espai per compartir coneixements. I vol dir per avaluar, per repensar i per projectar. Torna al centre amb noves seguretats. Perquè m'ha dit un company o una companya que va amb ell a l'escola i dius al tutor, saps que vam parlar? Etc. O sigui, jo penso que això d'aquí seria donar suport i qualitat a la professió.
Diguem-ne que la lletra del que dius em sembla molt interessant. El que passa que tinc alguna prevenció amb la música. O al revés, no sé. No sé.
Amb l'economia.
No, perquè al contrari, al contrari. La meva proposta és una mica més barata, entre cometes. És que a mi em fa molta por la monetització, aquesta, paraula més de YouTube, no? De la vocació. És a dir, la meva experiència, ja em porto uns quants a l'ofici, és que a la que tradueixes en diners un impuls vocacional, el que acaba passant és els que no tenen vocació o olfategen la presa i se'n van cap allà. O sigui, jo sempre dic, una vegada que vam tenir un debat important amb el que era el director general del CEU en el seu moment, que volia fer sous flexibles en els professors, que em vaig posar les mans al cap. Mira, és que no pot ser. No, això no és quantificar. Em deia, no, home, però si algú es queda a partir de les 5 a parlar amb els alumnes, doncs això li has de poder... Dic, no. Perquè a la que els mals professors detectin que hi ha diners per quedar-se a les 5 de la tarda, es quedaran a tenir males converses. Que se'n vagin a casa a mirar la tele i que deixin els que estan disposats a tenir bones converses fer-ho de franc. Amb això vull dir, és una prevenció, diguéssim, no? És a dir, hi ha una dimensió vocacional que perquè continuï sent-ho i per depurar-la ha de seguir sent només vocacional.
Sí,
que és discutible,
No, sí, és discutible, però jo personalment estic d'acord. Però també estic d'acord amb els que no hi estan d'acord, diríem, no? És a dir, entenc els que no estan d'acord, vull dir, no? Vull dir que estic d'acord amb això i veig que dintre la professió qui fa rutllar el centre i la classe i funciona, diríem, tot aquest ecosistema que és l'escola, doncs són aquests professors, aquestes professores que estan implicats, no? Estan compromesos i implicats, no?
Que veus que venen a treballar amb febre, perquè la responsabilitat dels seus... Perquè els hi sap greu deixar els alumnes penjats.
Sí. El tema és que no ho pots exigir tothom. És a dir, a mi em paguen per no sé què, no? Bueno, molt bé. Per això deia que quan fem alguna compensació d'aquest tipus vol dir que hi hagi algun reconeixement. Jo deia, potser una cosa que és un reconeixement una mica diferent, però que s'agraeix moltíssim, és amb temps.
Sí.
És a dir, que no, tu no cobraràs més, però els dijous, l'hora de la tarda de 4 a 5, o tota la tarda,
tens
aquest això. Fet, jo vaig ser orientador d'un centre, abans d'estar de director secundàries a Horta i tal, i tenia una tarda, bueno, vaig preguntar amb el director, llavors, no?, o dues tardes, i feia de psicòleg de centre, feia de psicòleg de centre. I dic, mira, doncs el dijous, el divendres, què tal? Dic, val, doncs deixo la classe, és a dir, no et paguen més, sinó que tu pots aportar l'orientador de centre
aquí
fent això. I aquí és una mesura que veig que dona bastant...
I l'altra cosa que... Perdona, Raül. L'altra cosa que em sembla una idea brillant, però també, si es mantingués en la voluntarietat, és les reunions de profes, no? Aquesta mena d'estructura que deies de seguir a la facultat, sí, que és una mica el model dels seminaris d'Oxford, no? El clàssic, allò de les flipped classes, però d'una altra manera,
sí,
no?
Encara per als seminaris...
Això sí, en la nostra experiència, diguéssim, quan et trobes amb els teus companys d'igual a igual i comparteixes el que entres a la reunió pensant que són penes, acaben sortint certeses i esperances, claríssimament.
I projectes, idees. Per això un professor que lideri aquest grup és molt important, perquè és el que convertirà les penes en idees positives. Dirà, això que has fet? Per tant, això no s'ha de fer. O sigui, quan fas una cosa i és un fracàs, i, bueno, parles del fracàs i quedes amb el fracàs, pensa que saps el que no has de fer. Doncs ja és un bon aprenentatge. I és el que no he de fer.
Sí, i d'alguna manera, això que diu el Jordi, que a vegades et dona una altra visió. Jo tinc l'experiència, a vegades pregunto, típic alumne de l'ESO, que està posant nerviosa tot el claustre, mm-hmm. i hi ha reunions que comences a parlar malament. Jo una pregunta, dic, bueno, algú del claustre vol defensar aquest nano? Sempre trobes algú, habitualment, sí. Sempre trobes algú que d'aquesta manera pots donar un gir a la visió d'aquest nano, que al final, no, però és un nano que té problemes a casa, s'ha de veure, és un nano emocionalment, si et saltes, que és una mica xuleta, tal... Sí, i aquestes coses donen, aporten molt a un claustre, si hi ha aquesta dinàmica on intentem aportar tots, intentem tots aprendre, etcètera. Qui és necessari, perquè la professió crema una mica, no ens enganyem, és tot molt, molt maco, però, i això del temps que deies abans, hi ha professors que necessiten a vegades, és dir, fas molt bé les classes, però si en comptes de donar 24, dones 18, t'anirà molt bé aquest temps i fas aquesta altra tasca, perquè això és evident, perquè a vegades la monotonia també...
Sí, sí, tots enemics.
No, i més, són dos diferents i tal. I això que deies, me volia fer un altre dibuixet. Parlats dels dibuixets, dos són diferents, però faig servir el dibuixet habitualment del, per exemple, doncs, de l'iceberg. Llavors, un iceberg està enfonsat i veiem a fora que surt només un 8%. L'altre s'ha enfonsat. Llavors, jo dic que els alumnes, quan jo veig un alumne, veig un 8%. Mira que és un iceberg. Però tot el de sota són potencialitats. Llavors, sempre hi ha algú altre que diu, jo he vist alguna cosa. Sí. O sigui, hi ha gent que ha bussejat sota i coneix més coses. Per tant, com més rebaixem les aigües de la ignorància, diríem, de l'alumne, vol dir que més possibilitats i més part emergent coneixerem. I, per tant, el podrem atendre millor.
O sigui, en certa manera, una sessió d'avaluació o l'avaluació d'un alumne és com un holograma. És a dir, en el sentit que surt de la interacció de distints punts de vista. No? Al final, un holograma sí. És això. No? Són imatges en 2D que interactuen i donen una imatge en 3D. En el fons, és això. Dic.
I això s'ha de cuidar, enriquir, i que això és un art, perquè a vegades... tornem a sempre, però saber portar una reunió de claustre, enriquir-la, saber que hi hagi, que no caigui en la queixa per la queixa, és molt important per un claustre. És molt important.
I aquí hi ha un fallo, bueno, un fallo, una mancança que veig jo, no? Tothom els que hem coordinat coses, hem après a coordinar i a portar reunions i a portar entrevistes, així pel nostre compte. Però jo diria que treballar amb els professors, el magisteri jo diria que ho fa, segurament que ho fa més que secundària, a fer entrevistes. Això, el que en dic l'entrevista psicopedagògica, que alguna cosa he escrit sobre això, que és l'entrevista de tutoria, diria, no? L'entrevista psicopedagògica. Pues, elements per poder entrevista. Però practicar-ho, eh? Practicar-ho vol dir fer un role-playing i criticar com ho podem fer i tal. I l'altre tema és portar reunions, que aquest no el fem. Tinc un document escrit sobre això, precisament, com el d'entrevistes, però el de reunions, justament, no l'hem dut a terme. Però també és donar alguns elements i practicar-ho en el màster de com gestionar una reunió. I aquí entren moltes coses de comunicació, eh? Per exemple, aquí doncs, parlem de l'assertivitat, llenguatge assertiu, etc., per fer fora conflictes i temes de lideratge situacional, hi ha diversos elements aquests que hi hem donat també a la teva escola, sí. Que són claus com idees que t'ajuden per portar una reunió.
A més, són d'una eficàcia immediata.
Sí, són
tècniques que són molt senzilles i que, en canvi, donen molt de fruit, diguem-ne. Sí.
Amb un comentari negatiu al començament de la reunió mal posat, es pot carregar tota l'hora sencera. O sigui, ja has perdut la reunió.
Sí, sí. És que hi ha elements claus d'aquests, però també ha fet de saber analitzar com és el grup. No? Allò del lideratge institucional, com fer-ho en salut de l'escola, te'n recordes? Saber quina situació és del grup i com fer-ho. No és estàndard. Jo entro aquí i faig el que sigui, el que tinc preparat i el que em sembla, sigui com sigui el grup. No, tu coneixes el grup d'infantil, el de primària, el secundari i tal, i saps que el d'infantil, jo què sé, són persones molt compromeses i que en saben molt. I aquests aquí, doncs, uns elements teòrics sobre el Yuval Noah Harari, que acaba de parlar d'una cosa molt interessant, i aquells diuen, ostres, passa'm una fotocòpia, sí, no? Sí. I els secundaris, suposant, dic, són novatillos que acaben de fer el màster i tal, diu, a mi, ostres, parlem de metodologia i entrevistes. O al revés, són novatos els altres igual. O sigui, depèn de com és el grup, la situació del grup, quin estil, això seria la situació i l'estil de lideratge adequat per a cada grup. Penso que això s'ha de treballar també en la formació. Però, clar, quan es treballa en la formació, que alguna cosa han fet també, per exemple, en el màster, doncs no ho veuen realment. Quan van un any allà fent pràctiques i tornen a la facultat cada no sé què, cada mes o cada 15 dies, amb aquest grup de 6 o 10, ho posem en comú i diem, mira allò que vam dir. Llavors, és l'oportunitat, realment, de fer-s'ho seu.
Interessantíssim. De fet, ens ha quedat a la carpeta tot un altre bloc que volíem tractar, que és el tema de l'adolescència, que tens un llibre escrit sobre el tema. Avui no en podem dedicar, però si Déu vol i et deixes, et convidarem un altre dia a parlar específicament d'això, que és curiosament un dels temes que la gent, diguéssim, quan parla d'adolescents, més s'alegren d'allò, perquè és com el gran misteri, diguéssim. No?
Que avui podem dir que havíem preparat un guió per poder improvisar, perquè no hem complert...
Fidels a la tradició acadèmica.
Des del començament del programa hem marxat totalment.
Pau, moltíssimes gràcies a Pablo Vicente, que ens ha portat la seva saviesa. Ens ha donat informació, coneixement i, sobretot, saviesa. Moltes gràcies. Sí.
Gràcies a vosaltres.
Fes un viatge d'aquells que queden a la retina per sempre més. Un viatge que recordaràs i explicaràs sempre. Del 12 al 24 de gener, el Club Més Amics et porta a conèixer les festes del Timkat a Etiòpia, la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, el Timkat a Etiòpia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
I arribem al quart bloc del programa d'avui, el bloc de les recomanacions. Avui de la mà de, aviam si ho dic bé, que tothom està ja mirant, Kids Anas. Sí?
Molt bé, molt bé.
Gràcies.
És un tema de llengua anglesa, que no sé si coneixes.
Sí. I ens acompanya la Núria Panella. Bona nit, Núria.
Bona nit.
No facis cas al mal ambient que hi ha aquí, que ens envolta. La Núria, a més de tècnica, recursos humans i, diguéssim, formada en aquest àmbit, és la directora del centre de Kids Anas d'Horta, en concret. Uh-huh. Vale? La primera pregunta és, aviam, això del Kids Anas, en què consisteix?
Bé, Kids Anas és una escola d'anglès per nens. Comencem amb edats molt primerenques, a partir d'un any, fins als 18. Kids Anas es basa en una metodologia pròpia d'ensenyament de l'idioma. El que nosaltres volem és que els nens aprenguin l'anglès com ho fan amb la seva llengua materna. Ara nosaltres estem ja a més de 9 països i som més de 400 centres actualment.
I la metodologia aquesta de llengua materna, perquè dit així, dius, ah, sí, mola, però clar, diguem-ne, com ho fas, diguéssim?
Qui fa de mare?
Bé, nosaltres el que volem és que l'anglès s'aprengui d'una forma natural. És per això que l'ordre en què els nens adquireixen la llengua és a través d'escoltar, comprendre, parlar, i incorporem la lectura i l'escriptura un cop estan consolidats aquests tres punts. És per això que nosaltres diem aquest aprenentatge natural de l'idioma.
Feu un tipus d'activitats lúdiques, on s'utilitza, perquè parlem de nens molt petits, o sigui, que fan activitats totalment en anglès, del centre. Quant temps passen al centre cada setmana?
Bé, nosaltres, com bé dius, no? Com comencem amb nens molt petits i tenim grups amb nens d'un i de dos anys, però també tenim grups de grans, en els cas els petits venen un cop a la setmana una hora, són grups reduïts, els petits són mínim dos nens, màxim 5, i a partir de P3 fins als 18 són mínim 4, màxim 8 a l'aula. Les activitats com les treballem és a través d'aquest aprenentatge. Nosaltres volem que els nens tinguin un contacte amb l'anglès ric i complex, per això aquesta escolta de l'idioma no només es fa a l'aula, que és 100% en anglès, sinó que també a casa han d'escoltar un àudio. A través d'aquest àudio es treballa aquesta immersió lingüística. I a classe la comprensió la fem a través de contextualitzar tot allò que fem, no? Llavors, cada personatge representa un grup d'edat. Nosaltres agrupem els nens per edats i en funció d'aquestes edats venen un dia una hora o venen dos dies una hora, dos hores a setmana, en funció d'aquesta edat.
Així, a primer cop de vista, el mètode aquest, diguéssim, natural, em sembla, me l'imagino amb relativa facilitat, després és fer-lo amb els nens petits, diguéssim. Però què passa si algú entra a mig sistema, diguéssim? Algú que té 10 anys o 12 anys?
Bé,
però sí, clar, perquè no pot entrar en un esglaó intermig, suposo que ha d'haver-hi algun sistema d'aclimatació, diguéssim. No?
Bé, Kids and Us està contemplat perquè els nens puguin entrar fins als 8 anys. A partir d'aquestes edats no es pot entrar a la metodologia Kids and Us perquè està contemplat...
Jordi, sento.
Ja no arriba a temps. Bueno, però si ens fem com nens, podem entrar al cel i hi ha Kids and Us.
Clarament tu no tens 8 anys.
Clar, està contemplat que...
Sí, en tinc 8 moltes vegades.
Que aquest aprenentatge, no?, té un per què. Llavors sí que és veritat que, si no, es trencaria el que tu dius, no? Aquesta forma de treballar i per això nosaltres no podem incorporar nens amb 12, 13, 14 anys en la nostra metodologia.
Però, en canvi, sí que, diguéssim, teniu classes per nens d'aquesta edat que ja estan dins.
Correcte, sí. Un cop han entrat amb nosaltres, ja fan tot l'aprenentatge i l'acompanyament el fem amb ells fins als 18 anys.
I un nano que acaba fins als 18 anys, diguem-ne, quin nivell penseu que té o amb quin nivell surt, més o menys?
Bé, nosaltres, et puc parlar actualment, per exemple, al centre d'Horta, nosaltres ja l'any que ve farà 10 anys que estem al barri i els nens que tenim amb 16, 17, 18 anys s'estan avaluant a un B2. Sí que és cert que tinc nens que estan fent un advance, però la mitja seria un B2.
O sigui, que d'alguna manera, o sigui, hi ha un tema aquí que la pressió per anar a un grau universitari, per tenir nivells universitaris i, a més, reglats, o sigui, nivells reconeguts, comença a ser forta. O sigui, són necessaris per ser graduat ara mateix.
Correcte.
És necessari tenir... O sigui, que és una formació, ja no és un plus, ara és una necessitat.
Sí, sí. Moltes famílies ens arriben al centre degut a aquesta necessitat. Sí.
Perquè tu, des de la seva perspectiva, és una pregunta una mica esbiaixada, però diguem-ne que les escoles estan molt lluny de poder donar un nivell d'anglès que és el que exigeix la societat d'aquest moment.
Bé, és que...
És que tu reps, per dir-ho així, diguéssim, les conseqüències de la incompetència estàndard.
Bé, és que els formats d'aprenentatge són diferents. Uh-huh. Nosaltres, el nostre aprenentatge és a través d'una formació primerenca, estan en contacte amb l'anglès dins d'una contextualització i fugim del vocabulari aïllat i de que un nen de 5 o 6 anys es posi a fer fitxes d'anglès a través de l'escriptura, no? Perquè creiem que si no tenen consolidat el seu idioma... perquè l'han de fer, no?, a través de l'escriptura, no. I, en canvi, les escoles parteixen de... Ho fan així. Llavors, és una forma d'aprenentatge a nosaltres diferent.
Perquè és una metodologia que es practica a alguna escola ordinària? O sigui, diguem-ne, ha incorporat alguna escola, algunes escoles, aquesta metodologia?
Però és exportable?
Bueno, nosaltres actualment estem a dues escoles d'Horta i fem l'extraescolar d'anglès allà. Sí, sí, sí. I altres centres de Barcelona han incorporat el Kids and Us a la seva escola. Sí, sí.
Perquè és una metodologia que últimament ha crescut, diguem-ne, els centres Kids and Us, almenys a Barcelona,
moltíssim.
Ha crescut moltíssim.
Mm-hmm. Jo me'n recordo quan vam començar, que deies Kids and Us i no era gaire conegut, i ara... quasi tothom n'ha sentit a parlar, o té un amic o un conegut. Al final, jo ho dic, la fórmula de l'èxit és per la nostra metodologia i el format d'aprenentatge. Nosaltres és important que els nens aprenguin a través dels jocs. Nosaltres totes les activitats que abans m'heu comentat, no? Com ho estructureu. A l'aula tot té un rerefons pedagògic, tot un per què. I el que els nens estiguin exposats a aquest anglès els fa fer aquest aprenentatge. No els hi traduïm. El fet que les nens siguin 100% en anglès i que s'acostumin a estar en contacte amb l'idioma i el fet que els llancem a parlar l'anglès, perquè moltes vegades els adults ens ho diuen, no? Jo entenc l'anglès, però el que més em costa és parlar-lo. I, en canvi, aquí els nostres alumnes s'acostumen a parlar l'anglès.
Ja, l'altre dia estava, diguem-ne... parlant... Bueno, jo no estava parlant, però sento una conversa de dos nanos que em diu si estan estudiant anglès. I dèiem, parlant de les questions TAC i les inversions, o sigui, jo pensava... Perquè són nanos de batxillerat, no? Pensava, clar, no saben prou anglès com per tenir el domini gramatical d'això. És a dir, és l'etern debat entre si el que has de fer és ensenyar l'ús de la llengua o la consciència de la llengua, que és la gramàtica. No? A mi m'agrada molt, diguéssim. M'encanta el genitivo sajón, diguéssim, no? Però els meus professors em van ensenyar això i no vaig aprendre bon anglès, com m'ha demostrat cada vegada que tinc un programa d'això, no? Doncs en aquest sentit, em sembla que és hauríem de fer un pas enrere, no? Que és una mica el que feu vosaltres.
Sí, perquè al final tots sabem com hem après nosaltres, no? La nostra generació, l'anglès, que ens feien repetir...
Malament.
El verbo to be...
No, sempre, cada any, sabies que el present
perfect,
mai
ho vaig
aprendre. I al final... No? Tan sols ho sabies perfect, no?
Sí. Memoritzàvem. No sabíem per què, bueno, per aprovar un examen, però a l'hora d'aplicar-ho se'ns feia molt difícil. I nosaltres volem, bueno, al final fugim de tot aquest aprenentatge, volem que els nens incorporin l'anglès lo més a la seva vida normal, no? Al final fem un anglès molt quotidià.
Molt bé, doncs mira, just hem encertat. Hem acabat el temps. Sí que necessitaríem que ens donessis un mode de contacte. Si alguns dels nostres agents estan interessats, com es pot contactar amb vosaltres?
Bé, el nostre centre està al carrer Cartellà 101, però després tenim el nostre blog, que és kidsanashorta.com, i a les nostres xarxes socials, a Instagram i Facebook, també ens podeu
pot trobar. Moltíssimes gràcies, Núria. I acomiadem un dimecres més a l'hora del pati d'avui. Amb tot l'equip, avui el Toni Huguet, el control de so, la Marielena Vélez i la Meritxell Sales a la producció, i com sempre, el Raül Adam i el Jordi Cabanes a la direcció de la presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent.